Compartir eines per poder ajudar els i les adolescents a parlar sense embuts de la seva salut mental i oferir estratègies per tal de que puguin trobar espais segurs i referents de confiança. Aquesta ha estat la finalitat de la jornada que l'ICS ha dut a terme avui a la ciutat. Hi han participat un centenar de professionals de l'àmbit de la salut mental. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta jornada. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El nombre d'empreses a l'Hospitalet creix per sobre de la mitjana catalana amb un 4,74%. També augmenta el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social. Així ho posa sobre la taula el darrer informe de l'Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet.
Estem aconseguint que l'Hospitalet sigui motor econòmic en l'àmbit metropolità. És un fet que volem consolidar. Tenim grans projectes estratègics que poden impulsar sectors concrets, com pot ser tot el tema de la indústria cultural.
Crear un espai d'aprenentatge mutu i de suport emocional per a mares joves i dones grans. Aquesta és la finalitat de Canes i Cunes, un projecte pioner que fins l'1 de juliol es du a terme a Coiblanc de Torrassa.
Soy madre primeriza, me ha parecido muy chévere porque nos enseña muchas cosas sobre los bebés que no, como madre primeriza no tenemos ni idea.
Mucha alegría porque para las personas mayores y ya estamos solas, ya los hijos se han hecho mayores.
I en esports ens centrarem en la primera edició de la King Sevens Rugby, que s'ha celebrat al camp municipal de rugby de la Feixa Llarga, una jornada plena d'esport i diversió.
Era una idea nueva, al final las cartas, el dado lo cambia todo y no sabíamos qué aceptación iba a tener, pero bueno, hemos llenado con 30 equipos. La gente lo que nos dice es que se está divirtiendo, que están riendo y además están jugando a rugby.
Un centenar de professionals relacionats amb la salut mental han participat en una jornada de l'ICS sobre aquest àmbit de l'atenció sanitària i social que s'ha centrat en el segment de la població adolescent. La jornada ha tingut lloc a l'Espai Vital, ubicat al districte econòmic de la ciutat.
Una de les ponències ha abordat la relació de l'adolescència i el jovent amb la tecnologia i les xarxes socials, unes eines que adolescents i joves tenen integrada en tots els aspectes de la vida. La investigadora de la Universitat de Barcelona, Maria José Massanet Jordà, ha reclamat que en relació amb el fenomen del pantallisme, el jovent tingui veu i vot en qualsevol política pública que s'hi pugui adoptar.
Per aquest debat i aquests discursos, en algun punt han d'entrar les persones joves i fins ara poc pes han tingut en tot aquest debat. Aquests debats s'estan fent des d'una mirada adulta, des d'una mirada de persones que estan legislant, que estan gestionant tots aquests temes, molt poques vegades introduint les veus de les persones realment implicades en el tema per entendre la complexitat del que viuen.
També han participat joves del procés comunitari de Coiblanc la Torrassa, que avui han fet en públic el podcast que enregistren habitualment a Torrebarrina, per parlar de diverses qüestions, també de la salut mental.
Me sorprende, puedo ver varios puntos de vista, puedo aprender de ellos, aprendo de mí y puedo autosuperarme.
Por ejemplo, en mi podcast mencioné que yo le tengo miedo mucho a los adultos y ahora he estado en un lugar lleno de un montón de personas adultas y es como afrontar poco a poco mis miedos.
En mi caso ha sido para poder desarrollar mi voz y mi pensamiento en cuanto a lo que opino sobre temas como la salud mental, que creo que son muy importantes y que a su vez afectan también pues, a todo el mundo de una o de otra forma y que se tienen que empezar a hablar.
L'objectiu ha estat compartir eines per poder ajudar els i les adolescents a parlar sense embuts de la seva salut mental i oferir estratègies per tal que puguin trobar espais segurs i referents de confiança.
Perquè moltes vegades els adolescents, la gent jove, no ve a demanar una visita al metge d'atenció primària com tradicionalment fem més els adults, no? Sinó que nosaltres anem a l'entorn per intentar buscar aquestes reflexions que es poden fer. Tenim salut escola, anem a les escoles, anem a la ciutat, anem als sistemes comunitaris.
La jornada també ha comptat amb el testimoni de Pol Torró, un jove emprenedor que, arran d'explicar la seva experiència de persona amb trastorn bipolar, impulsa el projecte Gran Canvi Mental. A banda d'aspectes més especialitzats, una conclusió cabdal d'aquesta jornada de l'ICS sobre salut mental i adolescència és que primer cal escoltar i, en comptes de jutjar, acompanyar i mirar d'ajudar.
Creix el nombre d'empreses i afiliats a la Seguretat Social a la ciutat en els darrers 3 anys. Així ho indica el darrer informe de l'Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet, que a més recull que el creixement de la ciutat és superior a la mitjana catalana.
En els darrers 3 anys, el nombre d'empreses registrades a la ciutat ha crescut un 4,74%. En concret, a l'Hospitalet s'han creat 256 empreses, arribant a les 5.656 al març del 2025. Aquest increment és superior al que han registrat, per exemple, Barcelona, l'àrea metropolitana i Catalunya. Les empreses amb més treballadors són les que més han crescut. Pel que fa als sectors, la construcció encapçala el rànquing de creixement amb un augment del 12%, seguit per les empreses dels serveis, que han crescut un 5%. En canvi, la indústria ha descendit.
Són dades que ja apunten cap a una recuperació, ja podem parlar de recuperació del període pandèmic, ja hem passat aquesta etapa. Crec que tot apunta a que continuarem amb un creixement notable d'aquest tipus d'empreses i ho celebrem.
La ciutat també registra un increment de l'11,7% en les afiliacions a la Seguretat Social, superant la mitjana catalana, la metropolitana i la de la ciutat de Barcelona. En els darrers 3 anys s'han creat 11.710 llocs de feina.
Estem aconseguint que l'Hospitalet sigui motor econòmic en l'àmbit metropolità. És un fet que volem consolidar. Tenim grans projectes estratègics que poden impulsar sectors concrets, com pot ser tot el tema de la indústria cultural, potenciar-la amb l'aposta del districte cultural, tot l'àmbit de biosanitari amb la creació del biocluster, que ja coneixem, i també, doncs, per exemple, tot l'àmbit del turisme, amb aquesta aposta de fira, d'impuls del turisme de congressos a la ciutat, doncs, pot ser un benefici per la ciutat a l'hora de que pot propiciar la creació d'empreses del sector dels serveis.
Amb aquestes bones xifres, però, un dels reptes a què caldrà continuar fent front és l'atur entre els majors dels 55 anys, que el mes de març representava un 33% del total d'aturats, així com l'escletxa de gènere. Les dones continuen superant les xifres de desocupació davant dels homes.
El proper 3 de juny, l'Institut Eduard Fontserè ha convocat una vaga per exigir l'estabilitat dels seus treballadors socials. L'equip docent, professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis al centre reclamen a la Generalitat la creació de places estructurals que permetin donar continuïtat als projectes de convivència. Consideren especialment important comptar amb aquestes places per poder treballar en projectes a llarg termini. La jornada de vaga serà, com dèiem, el pròxim dimarts 3 de juny. No hi haurà classes normals i entre les 10 del matí i les 2 de la tarda es preveuen diverses accions lúdico-reivindicatives que inclouen música al carrer, cercles de diàleg o tertúlies obertes a la comunitat.
Aquestes professionals, educadors socials, integradors socials, han creat un vincle molt fort, tant amb els infants, són creant espais de confiança en els que ells se senten escoltats i fan un procés, una evolució positiva. Per tant, trencar això és com començar de zero i guanyar-se la confiança de famílies i d'infants que ja tenen moltes dificultats, doncs és un procés que es trencaria el treball que s'ha portat a terme i per tant també la inversió en temps, en estima i en diners que s'ha fet.
L'escola Bernat Metge ha celebrat el passat cap de setmana 50 anys d'història i vinculació al barri de Bellvitge. La festa ha retrobat antics alumnes i professors per recordar plegats la trajectòria del centre.
Aquest dissabte al matí, les portes de l'escola Bernat Metge s'han obert per a celebrar els seus 50 anys d'història i vinculació al barri de Bellvitge.
Molta gent, o sigui, m'ha sorprès molt perquè ha vingut molt exalumne i també molts exprofessors.
La programació ha arrencat amb una batucada inicial que ha donat pas al pintacares, un taller de polseres i 2 inflables ubicats al pati de l'escola. A dins, fotografies, dibuixos i revistes atreien les mirades d'antics professors i alumnes.
Emocionant, perquè clar, va ser el meu primer lloc. A més, la vaig conèixer amb ella, que ara mateix és la meva parella, tenim 2 fills i estem molt contents. I venir aquí, doncs, ostres, és tota... Bueno, és com un viatge, no?, un viatge cap al passat.
I entre abraçades i retrobaments, els passadissos s'han omplert de records i anècdotes.
Sobre el teatre que fèiem aquí al teatre, doncs al veure l'escenari, doncs ens ha recordat això, les obres de teatre que fèiem.
Diversitat, perquè havia molta diversitat cultural, però luego cuando me fui al colegio pues lo noté mucho. Diversión, porque fueron muchos años aquí.
Yo de lo primero que me acuerdo, que lo he visto además de nuestro conseje Ramón,
todo el mundo me dijo lo mismo.
Es que era muy emblemático, su casa ahí, su mujer en la cocina.
Després dels parlaments de la directora del centre i l'alcalde David Quirós, s'han bufat les espelmes del pastís d'aniversari i els assistents han pogut gaudir plegats d'una fideuada. La festa encara continuava amb les portes ben obertes.
L'Ajuntament de l'Hospitalet, des de l'àrea de Ciutat de Drets, ha engegat el programa Canes i Cunes, un projecte pioner que uneix generacions i fomenta el benestar de mares joves amb poca xarxa social i de dones grans que comparteixen amb elles la seva experiència en la criança.
La Sorandi és mare primerenca i és també una de les dones que forma part del projecte Canes i Cunes, una iniciativa que uneix mares joves de nadons d'un a dos anys i amb poca xarxa social amb dones grans del mateix barri amb necessitats de compartir consells i experiència.
Soy madre, como te digo, soy madre primeriza. Me ha parecido muy chévere porque nos enseña muchas cosas sobre los bebés que no, como madre primeriza no tenemos ni idea. Nos enseña cómo debemos tratar a los niños, el tiempo que debemos dedicarle, la paciencia que tenemos que tenerle, que pues como madre primeriza la verdad que una vez se enfoca un poco.
El projecte busca crear vincles intergeneracionals significatius, unint aquestes famílies amb persones grans que experimenten sentiment de soledat no desitjada.
I per les dones grans també és molt enriquidor, no? Perquè bueno, hi ha algunes dones que també estan en una situació una miqueta pues, igual de pues, viudes, amb una miqueta situació més de soledat, no? Quan arribem a una certa edat, que estem fora de l'àmbit laboral, amb la qual tenim menys relacions, no? I també li s'ajuda en, el seu, no? en la millora del seu sentiment de solitud.
Ai, mucha alegría, porque para las personas mayores y ya estamos solas, ya los hijos se han hecho mayores y cuando nos lo propuso Natalia, pues no sabíamos lo que podíamos aportar, pero solo de estar ya es una alegría.
Un dels principals objectius d'aquesta experiència és enfortir habilitats maternals i fomentar relacions enriquidores entre mares i persones grans, creant un espai d'aprenentatge mutu.
Posar en valor el que aporten també, no? De les dones grans també la seva expertesa, també han estat dones que bàsicament han cuidat molt i no són molt conscients de tot el que saben i el que poden aportar, i també de les mares més joves que estan enfrontant la criança en solitari amb situacions de molta precarietat molt sovint.
Aquesta és la segona edició d'un projecte que té com a objectiu continuar avançant i assentar-se a la ciutat.
Aquesta segona edició doncs, ja neix amb la voluntat de poder assentar-se perquè ja vam saber, no?, que va funcionar la primera i de forma molt exitosa. Per tant, doncs, ara amb aquesta segona edició es pretén continuar avançant, continuar també doncs, millorant, no?, els diferents aspectes per crear més xarxes.
La segona edició de Canes i Cunes continuarà fins a l'1 de juliol als barris de Coiblan-la-Torrassa.
Aquest dijous arriba la Farga Centre d'Activitats Biocultura, la Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable. En aquesta 31a edició, l'organització preveu l'assistència d'uns 50.000 visitants.
Els productes ecològics i el consum responsable tenen una cita imperdible del 29 de maig a l'1 de juny a Biocultura. Després de 30 anys, el saló més important de l'Estat sobre aquesta temàtica se celebra a la Farga per primer cop. Enguany reunirà uns 400 expositors, més de 300 activitats i s'esperen uns 50.000 visitants de la mà de l'entitat sense ànim de lucre Vida Sana.
Es una feria multisectorial, pero todo con productos ecológicos. Tenemos alimentación, tenemos cosmética y productos de higiene también ecológicos, moda sostenible, todo lo que está alrededor de terapias, de un modo de vida más sostenible. Todo eso es lo que va a ocurrir en este recinto ferial de la Farga, acompañado además, que esa es otra ventaja de la Farga, que tenemos un montón de salas para hacer actividades, todo en el mismo recinto.
Com identificar si un producte és realment ecològic serà una d'aquestes propostes. D'altra banda, els organitzadors esperen que en aquesta edició el públic jove guanyi encara més protagonisme.
Cada vez hay más gente joven que se está interesando por, digamos, por estos asuntos y lo hace, yo diría que de una manera incluso más responsable, ¿no? Porque no solamente se preocupa de su propia salud, sino también de la salud de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, evidentemente de tener un futuro digno y un planeta en el que se pueda vivir, que esté vivo, ¿no?
Aquesta edició de Biocultura oferirà també espais com el Show Cooking Eco Gastronòmic i el Showroom de la plataforma Ecoestètica. També hi haurà una sala de biofília, en la qual es mesurarà fins a quin punt la població catalana està afectada per l'ecoansietat i els problemes psicològics conseqüència de l'escalfament global.
Dels 973 curtmetratges que s'han presentat al Festival Internacional Filmsarè, l'alumnat de quart d'ESO ha fet una selecció de 28 finalistes que es projectaran repartits en 5 sessions per a diferents públics durant aquesta setmana. El primer visionat s'ha fet aquest matí a la sala d'actes de la Biblioteca Tecla Sala per als alumnes de quart d'ESO de l'Institut Pere Lliscar, que tindran a més l'oportunitat de conversar amb l'Anna Bacardit, guionista d'un dels curts seleccionats com sempre. Dissabte 31 de maig es farà una projecció a l'aire lliure oberta al públic i el 4 de juny es donaran a conèixer els guanyadors en un acte a l'Auditori Planeta.
Les diferents temàtiques que tenim, doncs hi ha un apartat que són curts més socials, curts d'animació, curts de terror. Doncs hem fet intentar repartir que en els 4 passis que fem hi hagi una mica de cada. L'optativa del Filmsarè sempre s'ha pensat per... és una un aprenentatge i servei. Els alumnes aprenen per després oferir aquest servei al barri i, per tant, com més agents del barri puguem tocar, millor.
I avui obrim les portes del Districte Cultural per conèixer l'obra de Carles Gavarró, una obra que es mou i parla per les emocions. Podeu veure els seus quadres fins l'1 de juny al Museu Can Framis, a Barcelona.
Entrem a l'estudi que Carles Gavarró té al Districte Cultural per descobrir un artista que s'alimenta d'emocions i que no busca la complaença de l'observador dels seus quadres.
Tothom busca agradar, perquè és una particularitat dels humans, de la majoria de nosaltres volem agradar, però també és veritat que la meva pintura no sempre és agradosa, no és molt penjable, diguem, no és excessivament decorativa. També tiro molt d'una certa tragèdia, una certa foscúria, i això no la fa agradable, però sempre confio en que hi haurà aquell espectador que es quedi atrapat pel quadre i digui, ah, doncs m'agrada o el vull tenir.
La trajectòria artística de Carles Gavarró va començar als anys 80, influenciat pels expressionistes alemanys, i des de llavors s'ha anat transmutant, sobretot a nivell temàtic.
Jo em vaig sentir sempre atrapat per la pintura i per una forma de pintar, el que jo en dic, pues, la muñeca, no? I no ha anat canviant gaire. És veritat que jo, amb els anys, he anat renunciant a el que seria la cosa molt matèrica, perquè jo vaig començar amb grans engruts de matèria i en mica sí que l'he anat afinant. I després possiblement s'ha tornat una miqueta més reflexiva. La iconografia és, pues mira, hi ha llibres, hi ha paletes on te faig una miqueta una reflexió sobre el que és l'ofici, hi ha edificis que són fàbriques, darrerament han aparegut llits.
L'obra de Carles Gavarró es pot visitar actualment a Can Framis, a Barcelona, a la retrospectiva La fragilitat de la pintura a l'època del fast food.
La pintura està en fragilitat perquè s'ha perdut la mirada enfront a la pintura. Ja no hi ha aquella, com ho diria, perseverància en la mirada, no? I ha fet molt de mal Instagram, jo també passo hores mirant Instagram, i l'escroll infinit és el fast food. És veure molt sense reflexió. I jo crec que la pintura implica reflexió, és el que havia abans d'internet.
Gavarró fa 10 anys que va arribar al Districte Cultural de l'Hospitalet, però en els últims temps s'ha vist com el que era un oasi pels artistes per illa.
Això es gentrificarà. O sigui, per una banda, em semblava bé quan vaig arribar, però per l'altra banda també ho critico una miqueta, perquè si es canvia tot això, tindrem que tornar a emigrar a un altre lloc, perquè tot es tornarà molt més car. I això doncs, m'emprenya una mica. A mi, tal com estan les coses, ja m'agraden.
Fins al pròxim 31 de maig, el Centre Cultural La Bòbila acull l'exposició Un camí a la ceràmica, composada per peces d'argila fetes entre Barcelona i el Japó en el recorregut de l'artista Núria Ishii per a explorar la seva identitat.
una exploració de la pròpia identitat a través de peces de ceràmica creades entre el Japó i Barcelona. Aquest ha estat el viatge espiritual, filosòfic i disciplinari que ha recorregut l'artista visual Núria Ixi Balagueró amb la seva exposició Un camí a la ceràmica.
En aquesta exposició es pot veure una mica l'exploració i una aproximació a el camí que vull prendre en l'àmbit de ceràmica. El meu pare és d'origen japonès i, per tant, per mi l'oportunitat d'anar a Japó i conèixer més a prop diferents tècniques que realitzen allà ha estat una oportunitat no només per conèixer ceràmica, sinó també per explorar la meva pròpia identitat.
A través de l'escola on feia ceràmica va aconseguir una beca per anar a aprendre l'art a la ciutat japonesa de Bizen, on va aprendre a treballar amb tècniques ancestrals, materials amb propietats específiques i forns de llenya on les peces s'hi podien passar fins a una setmana. A banda, també hi ha peces fetes a Barcelona. La diferència entre els processos i resultats és un dels aspectes que va voler explorar.
Al final, els resultats són molt diferents, no? Perquè al Japó ja treballava amb una terra rica en ferro que feia que les peces vitrifiquessin. Per una altra banda, hi havia tot el tema de la llenya que l'entrar en contacte amb la ceràmica creaven aquest esmalt, aquesta vitrificació de la pròpia fusta de pi. I aquí és molt diferent perquè apliquem les cendres a l'esmalt. Llavors, per mi era interessant com veure la diferència de resultats i diferents experiències, tots dos amb forns de llenya, però amb experiències totalment diferents.
L'exposició es va inaugurar el passat 6 de maig i es podrà veure al Centre Cultural La Bòbila fins al pròxim dia 31.
Aquesta tarda a les 5, el Centre d'Esports Hospitalet presentarà el seu nou entrenador, Cristian Gómez, jugador de l'Hospi durant 11 temporades. Gómez es va retirar el passat mes de maig del 2023 i des de llavors ha exercit de segon entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ara arriba al conjunt riberenc amb un rol molt diferent i amb l'objectiu de liderar la part esportiva d'un projecte que es marca l'ascens a segona federació com a prioritari. Com a jugador, Cristian Gómez va jugar 257 enfrontaments oficials amb la samarreta de l'Hospi i és el quart jugador de la història amb més partits al club. El camp municipal de rugbi de la Feixa Llarga ha acollit la primera edició de la King Sevens Rugby, una jornada per viure aquest esport d'una manera diferent.
La Kings League ha arribat a l'Hospitalet a través de la King Sevens Rugby. El torneig, creat pel RC l'Hospitalet, proposa canviar les regles tradicionals de l'esport mitjançant el format innovador que caracteritza la Kings League.
Porque era una idea nueva, al final las cartas, el dado lo cambia todo y no sabíamos qué aceptación iba a tener, pero bueno, hemos llenado con 30 equipos, ahora se está jugando las finales de sub-14 y sub-16, la gente lo que nos dice es que se está divirtiendo, que están riendo y además están jugando a rugby, encima el tiempo pues está acompañando, espero que no se nuble y nada, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir, que nos quedan todavía unas cuantas horas. La idea nace, bueno, en Navidad el club no hacía nada y una forma de juntarnos se nos ocurrió esta idea y lo hacíamos a nivel interno. El primer año éramos 100 jugadores del club, el segundo 150, todo el mundo diciendo hay que invitar equipos y al final hemos dado el paso y la verdad que está siendo un éxito.
El format ha donat un protagonisme especial a l'atzar amb un dau gegant que modificava les regles del joc. Els partits, de 7 contra 7, podien transformar-se ràpidament en estimulants un contra un, on l'agilitat i l'habilitat prenien el relleu a la tàctica i el joc en equip. El torneig ha comptat en diverses categories dividides per edats i partits en dues parts de 100 minuts.
Sí que veníem amb ganes de donar-ho tot i de lluitar fins al final i jo molt contents d'aquest triomf i d'haver jugat com hem jugat i d'haver lluitat fins al final.
Muy divertido la dinámica esta nueva que hemos hecho este año y bien, yo creo que hemos jugado bien y hemos jugado en equipo. Las cartas no sé si nos han favorecido mucho ninguna, pero bueno, alguna de que algún jugador no pueda meter ensayo o algo así.
Y la del uno contra uno de entrenadores.
A mí me ha parecido bastante divertido porque además que es para divertirnos, también está el pique de ganar o perder, pero muy bien. Y lo importante es pasárselo bien y placar mucho.
Pues ha sido un partido muy divertido esta trubada, lo han pasado todo muy bien y como ha dicho mi amigo Julen, claro, hay ese pique y que nos divertimos mucho.
La iniciativa impulsada pel RC l'Hospitalet ha estat un gran èxit de participació i ha ofert una jornada original de rugbi on qualsevol cosa podia passar.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Un centenar de professionals relacionats amb la salut mental han participat en una jornada de l'ICS sobre aquest àmbit i que s'ha centrat en el segment de la població adolescent. La jornada ha tingut lloc a l'Espai Vital, ubicat al districte econòmic de la ciutat. Augmenta el nombre d'empreses i d'afiliats a la Seguretat Social a la ciutat en els darrers 3 anys. Així ho indica el darrer informe de l'Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet. En marxa la segona edició del programa Canes i Cunes, un projecte pioner que uneix generacions i fomenta el benestar de mares joves amb poca xarxa social i de dones grans que comparteixen amb elles la seva experiència en la criança. Fins l'1 de juliol es du a terme a Coiblanc de Torrassa. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.